Setmana de reflexions i de mirar-se al mirall. Aquesta setmana diverses veus dins de l'independentisme han reconegut que Catalunya no estava preparada per tirar endavant la república, fent front, en aquest cas, a la violència resposta, a la violenta resposta de l'Estat. Així ho han explicat des de Brussel·les, per exemple, els consellers cessats Clara Ponsatí i Toni Comín, i des de Catalunya el portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
Jo crec que no estàvem prou preparats, no ho estàvem, per donar continuïtat política de forma sòlida al que va fer el poble de Catalunya el dia 1 d'octubre, que potser a alguns els va agafar una mica desprevinguts, i donar resposta en aquella acció contundent del poble de Catalunya és el que potser no hem sabut fer de la manera més encertada.
Ara toca ser conscients que un procés, un projecte com el de la independència, que es vol fer de manera pacífica i que només es pot fer de manera pacífica, requereix segurament, segur, un trajecte més llarg, que demanarà esforços més grans dels que es pogués imaginar molta gent i que tindrà i està tenint corbes més complicades de les que la gent podia preveure.
Estàvem a punt per desenvolupar aquesta república en un context diferent al qual ens vam trobar, i per tant, davant de proves clares, i així ho ha explicat el president en més d'una ocasió, de que aquesta violència es podia arribar a produir, decidim no passar aquesta línia vermella, i crec que tots estem d'acord amb això.
Marta Gailà ha entrevistat Joshua Keating, que és un periodista nord-americà que escriu al New York Times i a la revista Slate, i que ha estudiat a fons aquesta qüestió de les declaracions d'independència.
Efectivament. Ell és l'autor d'un llibre que es titula Invisible Countries, vol dir països invisibles, que són aquells que han declarat la independència però ningú no els reconeix, no tenen cap mena de reconeixement internacional. Estem parlant de territoris com, per exemple, Abjàsia. Us sona o no?
No sé pas.
Abjàsia. Abjàsia. La sabríeu situar al mapa?
Jo no.
El mapa, potser...
Això està al Cauca.
Anava a dir, per allà a l'Àsia. No?
Per allà baix.
Està al Cauca.
Àsia tocant a Rússia.
Tocant a Rússia, al Mar Negre.
A mi em sona, Abjàsia.
El Mar Negre formava part de Geòrgia.
Fons a l'esquerra.
Es van independitzar i ningú no els va donar suport. Sí que van obtenir suport, per exemple, de Rússia, de Nicaragua, de Veneçuela i de Nauru.
Home, doncs això que, no, que Nauru, ningú els hi va donar suport.
Aquests.
Rússia és gros.
La resta no, eh?
Bueno, ja, però...
Segons la ONU no és un país independent.
Bueno, però els hi va donar suport Rússia.
Sí, Rússia sí.
Bueno.
O un altre exemple.
I Veneçuela, eh?
I Veneçuela.
I Catalunya va sortir el diumenge al Maduros, que dient que cuidado con las manifestaciones, sí. Rajoy, que Catalunya, cuidado, eh? Mm-hmm. Que yo no me mojo, pero
bueno,
estoy con Catalunya.
Maduro que es preocupi del seu país, que
sí,
em sembla que
cuidado,
si segueix així, crec que no arriba a menjar-se els turrons.
Cuidado.
Així és com Joshua Keating defineix el que és un país invisible.
Cuidado.
We have a very uniform...
Tenim una definició molt uniforme del que és un país al món avui en dia. I donem per fet, potser no a Catalunya, però sí a la major part dels països, que el mapa del món no canvia gaire sovint i que s'ha mantingut estable. Per això, el que va despertar la meva curiositat a l'hora d'escriure el llibre van ser els llocs que no quadren amb la definició normativa del que és un país. Llocs on les fronteres són qüestionades. Són llocs que semblen països, però que no tenen cap reconeixement.
I com són aquests territoris? Quines estructures estatals tenen muntades?
Són llocs que tenen moltes de les característiques estàndard pròpies d'un país. Tenen governs, tenen població permanent, interactuen com a governs exteriors, però no són reconeguts com a països independents.
Pensa, per exemple, a Abjàsia, de la que estàvem parlant ara, tenen bandera, tenen unes fronteres delimitades.
Bueno, tenen alguns països que l'han reconegut,
sí, tenen exèrcit, tenen un president, tenen un himne, tenen una Constitució.
Com Catalunya.
Fins i tot van organitzar un Mundial de Futbol. Clar que això no arriba gaire als mitjans.
Catalunya...
Un Mundial de Futbol on van participar, per exemple, Nagorno-Karabakh, Zanzíbar, Somalilàndia, Kiribati, països que no són gaire reconeguts internacionalment.
Okay.
Bé, un podria pensar, doncs és igual, que no els reconeixen.
Claro.
Ells fan la seva vida, fan els seus mundials, tenen les seves estructures. No, no tot és tan fàcil.
Depèn de la situació, però es produeix una limitació de la quantitat de negocis i inversions estrangeres en aquests territoris. Algunes vegades la gent que viu en aquests països té problemes per viatjar si volen fer servir passaports que no estan reconeguts per països estrangers. Pot ser difícil, per exemple, per a aquests països mantenir la seva solvència quan la independència no està reconeguda.
De fet, aquests països són molt crítics amb la manca de suports internacionals i diuen que hi ha molta hipocresia entre els governants.
Vaig viatjar a Abkhàzia l'any passat, un territori que es va independitzar de Geòrgia amb el suport de Rússia. I quan vas allà, la gent parla molt de Kosovo com una mostra de la hipocresia dels països occidentals. Per què diuen que Abkhàzia és un país il·legítim? Per què diuen que l'annexió de Crimea és il·legítima quan van donar suport a Kosovo? A ells els agrada buscar evidències d'aquesta duplicitat de normes.
Aquí ja entrem amb el tema de Catalunya, perquè evidentment nosaltres vam trucar a Joshua Keating per parlar del nostre cas.
Sí,
i
home, clar, què diu?
Atenció.
Què diu?
Salvant les distàncies.
Ja ho tenim, això.
Salvant les distàncies, estableix algun paral·lelisme entre el que passa en aquests països i el cas de Catalunya.
Ja ho veuràs.
Sé que a Catalunya hi ha hagut unes quantes empreses que han traslladat les seves oficines pel clima d'incertesa política. Aquest és, definitivament, el tipus de símptomes que veus en molts països no reconeguts. Així que crec que Catalunya s'ho hauria de pensar molt seriosament si vol agafar aquest camí per continuar existint en un sistema polític paral·lel.
Això sí, aquest periodista nord-americà té molt clar que Catalunya no seria en cap cas un país invisible perquè no té els requisits que tenen aquesta resta de territoris.
Se parla tot el món de Catalunya, nena. I aquest americà que digui el que vulgui...
No, ell diu que no és invisible,
Catalunya. Com si vol anar a vendre tulipes.
Si li està dient això, que no és invisible.
Que no és un país invisible.
Bueno.
It seems unlikely. I mean, the places I'm talking about, again...
Ho veig poc probable. Els països dels que estic parlant han passat per guerres civils o per processos de gran inestabilitat política. Això ha passat a l'Orient Mitjà, a l'est d'Àfrica o al Caucas. No hem vist un lloc com aquest que hagi desenvolupat la seva riquesa en un país de l'Europa Occidental. Per tant, em sembla poc probable que Catalunya agafés aquest camí.
A quina conclusió ha arribat Joshua Keating viatjant per tots aquests territoris que són poc visitats, són poc coneguts? Que si tu no tens un suport internacional, ja pots declarar la independència, que ho tens magre. No tiraràs endavant.
Ja arribarà, ja.
Un dels grans temes del llibre que vaig escriure i del treball que he estat fent és que és molt difícil per un país poder declarar la independència al món actualment, perquè et fa falta el suport internacional. I clarament Catalunya no comptava amb aquest suport. Tot i això, va declarar la independència i com a resultat podria acabar perdent molta de l'autonomia que tenia fins ara.
Clar, un es podria preguntar, després del que va passar l'1 d'octubre, les imatges que varen veure, després que hagi estat empresonat una part del govern català, per què no hi ha hagut cap reacció internacional? Que és que no veuen el que està passant aquí? Per què ningú no dona suport a Catalunya? Doncs aquesta és l'explicació.
El govern dels Estats Units generalment ha estat sempre en contra dels moviments separatistes. Hem vist aquest model a Catalunya, però també l'hem vist al Kurdistan recentment. Això també passa a les organitzacions internacionals, com per exemple la Unió Europea, la Unió Africana o les Nacions Unides. Normalment, aquestes associacions de països els agrada que els seus membres es mantinguin sencers i no donen suports a trencaments.
El govern català potser confiava que després de la violència de l'1 d'octubre la comunitat internacional es posaria del costat de Catalunya, però, com deies a l'entrada, segons expliquen ara algunes veus independentistes, en veure que això no passava, i no només no passava, sinó que l'Estat estava disposat a arribar més lluny per evitar la independència, en veure que continuarien per la via de la repressió, ara els independentistes diuen que no van poder fer efectiva la independència, perquè si no s'hauria posat en risc la gent. La pregunta que li van fer a Joshua Keating és, a veure, sense violència, pots convertir-te en un estat independent?
El que vam veure l'1 d'octubre, amb les escenes de la policia colpejant la gent que volia votar, fent servir porres i bales de goma, això va atraure moltes simpaties internacionals. Desgraciadament, perquè ningú no vol violència. La millor esperança perquè la independència de Catalunya aconsegueixi suport internacional és que es produeixin més escenes com aquestes. Però fins i tot en aquest cas, després que això passés l'1 d'octubre, la Unió Europea no va fer cap moviment i els Estats Units van fer una declaració donant suport a la integritat territorial d'Espanya. Realment crec que la major part dels governs ha decidit que aquest és un afer intern i no volen involucrar-s'hi.
Per tant, tal com heu sentit, Keating diu que per aconseguir suports internacionals hi hauria d'haver realment un clima violent a Catalunya. Hi hauria d'haver més violència a Catalunya, seria l'única manera d'involucrar la comunitat internacional. I això no ho diu perquè sí. Ella es basa...
Que aquesta, potser en vam parlar ahir amb el Josep Maria Martí i amb el Marc Martínez Amat i amb el Josep Maria Brunet, aquesta, això ho va explicar concretament el Marc Martínez Amat, el que en diem, va dir l'Estat Major, el gran debat era si es tirava endavant la independència amb totes les conseqüències, per tant, més violència... I aquí va venir la divisió d'aquest Estat Major, de si es tirava per una banda o es tirava per una altra. I finalment Carles Puigdemont va dir que de violència no en volia. I aquí és, aquest és un dels factors, no?, que ara sembla que es fa èmfasi sobre aquesta qüestió.
Efectivament, s'està parlant d'això.
Sobre anar a més violència, no?
Però per què hi ha
però,
aquesta...
segons en aquest cas Joshua Keating, ni amb més violència...
Ell deia que l'única... O sigui, concretament les seves paraules... A veure, si te les agafo concretament. Ell diu, la millor esperança... perquè la independència de Catalunya aconsegueixi suport internacional és que es produeixin més escenes com les de l'1 d'octubre. Desgraciadament, ell diu. Desgraciadament.
Sí, 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 sí.
O sigui, seria la manera de
que era la discussió, era la discussió que ens va explicar ahir Marc Martínez Amat.
Clar, per què diu això? Ell no s'ho treu de la màniga, no és una opinió que ha elaborat a casa seva. Ell es basa en els casos que hi ha hagut en aquests últims anys de països que han aconseguit la independència. Quan la comunitat internacional els ha donat suport? Quan hi ha hagut violència?
Els estranys casos en què la comunitat internacional ha donat suport al separatisme en les darreres dues dècades ha estat a llocs com Kosovo o Sudan del Sud. Però estem parlant de llocs amb guerres civils o genocidis. És en aquest nivell de conflictes quan l'opinió de la comunitat internacional canvia. No estic minimitzant el que està passant a Catalunya. Sé que és un desastre i que la situació és dolenta, però certament no està ara a aquest nivell.
Clar, tenint en compte aquests precedents, i un cop el govern català ja ha deixat ben clar que no vol posar en risc la gent, que ells no estan disposats a pagar aquest preu, Catalunya podria ser un país independent els propers anys de manera pacífica? Aquesta possibilitat existeix?
Sí. Crec que seria molt sorprenent. Crec que les probabilitats d'un suport internacional estaven contra Catalunya des d'un primer moment. I tenint en compte el que ha passat aquests últims dies, em sembla que el govern espanyol, que Madrid, té l'avantatge aquí. Veig molt poc probable que Catalunya en els propers anys es converteixi en un país independent reconegut internacionalment. Deuen haver-hi altres maneres per incrementar l'autonomia abans de convertir-se en un estat independent de facto.
Puigdemont i una part del govern català estan ara mateix a Brussel·les. El seu objectiu és internacionalitzar el procés. I jo li vaig preguntar a Joshua Keating si amb la presència de Puigdemont al cor d'Europa realment es pot internacionalitzar, si té una utilitat que ell sigui allà.
No em puc imaginar com podria ajudar. Crec que si estigués a Catalunya, enfrontant-se a les conseqüències de les accions que ha fet el govern, podria ajudar més al moviment independentista, que no pas fent declaracions des de Brussel·les, mentre altres persones del seu govern estan a la presó i els seus seguidors estan als carrers. No em sembla que sigui gaire útil això que fa.
Les enquestes, ja sabem que s'equivoquen, perquè moltes vegades es publiquen enquestes i després arriben els dies de les eleccions i res no ha sortit com s'esperava. Però les enquestes que s'han fet fins ara indiquen que aquest proper 21 de desembre hi haurà un Parlament força similar al que hi havia fins ara. Guanyaria...
Això sí, no hi ha sorpreses.
Si no hi ha sorpreses, efectivament, perquè es poden equivocar. I, de fet, jo li vaig fer una pregunta. I si s'equivoquen les enquestes? Posem per cas...
Digues.
...que els independentistes augmenten clarament la seva majoria.
Això, l'enquesta que he fet jo diu això.
Que obtenen molts més vots. Sí. Jo li vaig preguntar a Joshua Keating si això passés...
Recordem, Joshua Keating, que és periodista nord-americà, que escriu al New York Times i a la revista Slate, i que ha estudiat a fons, en aquest cas, els països que s'han fet independents, i ara ha publicat aquest llibre que porta per títol Invisible Countries.
Efectivament, es publicarà l'any vinent. El llibre està escrit i es publica l'any vinent. I estàvem parlant del que passaria a les properes eleccions. Si guanyés clarament l'independentisme... Aleshores, el món donaria suport a Catalunya?
I tant.
There's already a pro-independence government in Catalonia.
Ja hi ha hagut un govern pro-independència a Catalunya. Crec que si tornés a sortir escollit, no canviaria l'escenari. Els posicionaments de la comunitat internacional, que hem sentit a través de declaracions fetes des de Brussel·les, Washington o altres capitals, és que aquest és un afer intern i que donen suport al govern espanyol. És a dir, que mantenen que tot això... és inconstitucional.
Per acabar, vaig parlar amb Joshua Keating de Rússia, perquè ja sabeu que últimament des de l'estat espanyol s'acusa a Rússia d'haver fet comès unes ingerències en el procés català. Ells diuen que han provocat una desinformació sobre tot el que està passant a Catalunya, i jo li vaig preguntar, escolta, quin paper té Rússia en tot el que està passant aquí a Catalunya? I aquesta va ser la resposta de Joshua Keating.
Crec que a Rússia li interessa la inestabilitat i el conflicte a l'Europa Occidental. No crec que tingui res a veure amb que se senti d'una manera o d'una altra en relació a Catalunya. Simplement crec que el govern rus potser està content en veure que hi ha un conflicte en un gran país de l'Europa Occidental.
Doncs aquestes són les reflexions de Joshua Keating, periodista nord-americà, articulista de New York Times i la revista Slate, i autor d'aquest llibre que sortirà publicat l'any vinent i que es titula Invisible Countries.
Marta Cailà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.